A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és festivitat de Sant Jordi. Volem felicitar a tots els Jordis i les Jordines. Aquest any, un Sant Jordi diferent, però amb la mida de la possibilitat de cadascun, intentarem poder aconseguir que sigui tot el més lluït possible amb la creativitat i utilitzant altres mitjans per fer-ho així. És dijous, passen uns minuts a les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Avui parlarem de llibres, de Sant Jordi, etc. Tot això serà a És gran ser gran. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
I a la conducció, Josep de Martí, qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
Cada cert temps apareixen aliments i productes miraculosos que prometen envellir millor i fins i tot guarir algunes malalties. No ens hem de deixar enganyar. Si vols viure molts anys, el millor possible, menja bé, fes exercici, relaciona't amb el teu entorn i segueix els consells que et doni el teu metge. Això sí que pot tenir efectes miraculosos.
Avui, com fem cada dijous, coneixerem diferents aspectes i eines del món de les residències. Ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster de Gerontologia Social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Bona tarda, Josep, benvingut de nou.
Molt bona tarda, Marc, i avui els nostres convidats són els llibres, com no podria ser.
Llibres i les roses.
Els llibres, les roses, i tot i que algú ha dit que aquest any Sant Jordi no serà el 23 d'abril, sinó el 23 de juliol,
sí,
em sembla que han dit,
sí,
no?
Sí, sí,
però
sí.
Sant Jordi és Sant Jordi.
Sant Jordi,
no?
Sant Jordi.
Em sembla que
és el nostre dia dels enamorats.
És el dia dels enamorats, és el dia que diem que la quarantena, si de debò fos una quarantena, s'hauria d'acabar ja, no? Perquè em sembla que portem 40 dies
i 40
tancats,
nits, eh?
40 dies, 40 nits. Recordo quan va començar tot allò de la quarantena, quan pensàvem que era per poc temps.
Sí, i tant.
Saps qui va venir a viure a casa amb mi?
No.
La meva mare.
Ah, sí?
Va venir la meva mare, que el dia 26, fa 84 anys, va decidir venir amb nosaltres a casa.
Mira.
O sigui, jo estic fent una quarantena una mica, diguem-ne, en companyia, perquè bueno, està la meva mare, la meva dona i dos dels meus fills estan a casa. I aleshores, curiosament, quan va venir la meva mare, deia, bueno, com és per pocs dies,
sí,
gairebé,
sí.
Bueno, porto una caixeta amb les pastilles. Guardo. Doncs en aquest temps, ja hem hagut d'anar a la farmàcia
a
comprar pastilles.
A buscar més pastilles.
I ara, últimament, ja deia, home, però jo no he portat gaire roba d'estiu. Perquè,
ja vam venir, clar, que ve l'estiu.
És que cada dia
és
sembla
que... És que no es veu
que...
un final, Josep.
Sí, ens van dient una cosa, però ara que és Sant Jordi, jo crec que hauríem de reflexionar en una cosa, que és això del llibre que tan bonic que és llegir, que amb el temps hem anat perdent una mica...
Sí, eh?
Primer, que amb tanta televisió, xarxes socials, el WhatsApp i tal, sembla que el llibre el tenim una mica abandonat.
Sí.
Després, amb els lectors digitals, amb els telèfons que ens permeten llegir en el mateix telèfon, les tablets i tal. Jo crec que ara, aquests dies que hem estat a casa... Els que hem estat reclosos, perquè després farem un homenatge a aquests que han hagut de sortir, sí. I són els que ens han fet que la pandèmia no hagi sigut pitjor del que ha estat. Però aquests que hem estat a casa, potser hem tingut l'ocasió de recuperar algun llibre que teníem a casa,
sí,
i tornar a llegir. També és cert, com bueno, m'ha dit molta gent, bueno, si no estàs en l'estat d'ànim de llegir aquest tranquil.
Varia perquè... una mica, és un estat una mica... I molta gent, no sé si tu te n'has adonat? Amics em diuen, jo no dormo bé. Gent que dormia normal, que es ficaven al llit i es llevaven al cap de les 8 o 9 hores o 7 hores, es desperten 2 o 3 cops.
Sí, bueno, com diuen, un servidor. A mi m'ha passat que jo sempre he dormit molt bé. Però hi ha una cosa també, després ho parlem una mica i li preguntarem, però escolta'm, això també potser és que tant temps dins de casa, és que al final no sabem quan és de dia i quan és de nit.
Segur.
Avui saps una cosa, Sant Jordi, i parlem de llibres.
Endavant.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs comencem parlant de llibres i la pregunta és que, malgrat que és aquest Sant Jordi tan estrany, que no sabem com són les coses, que malgrat això els escriptors han continuat escrivint...
Sí, cosa que està molt bé, ho trobo
molt
bé.
Home, està molt bé i a més crec que això de quedar-te a casa i no sortir...
Què fem, clar?
També et pot inspirar. Jo voldria parlar de diverses coses avui i una, començant a llibres, és que hem estat a casa, hem mirat la televisió més del que normalment mirem, han escoltat la ràdio i s'ha parlat molt de residències.
Molt.
Jo
pensava en tu, Josep, quan comencem, fins ara s'han fet els programes gravats, ara ja comencem a fer-los en directe, pensava, quan vingui tindrà un munt de coses a dir, però no prou.
La veritat és que sí, i jo voldria començar dient una cosa, i és que s'han dit moltes coses de residències, però moltíssimes, i a mi m'agradaria poder, primer de tot, com ja vam començar a fer ahir una mica, recordar que una residència és un substitut d'una llar. Quan es van inventar les residències a Catalunya, que més o menys era l'any 87, la primera vegada que es va fer una reglamentació del que era una residència, es podria haver dit que una residència era un centre sanitari, un centre en el que la gent pues ha d'haver-hi molts metges, moltes infermeres, però es va optar perquè les residències fossin un substitutori de la llar on hi hagués algun suport sanitari. Però de cara a la sanitat, la idea era que qualsevol persona que viu en una residència tingui el suport sanitari que té algú que viu a casa. Per això, tot i que les residències tenen alguna infermera o poden tenir metge, tenen fisioterapeuta, quan han de tenir una recepta, no tenen un tracte especial. És un metge del CAP qui li fa la recepta.
Igual que a casa.
Igual que estiguessis a casa. Aleshores, clar, aquestes residències, cada vegada més, i amb tot el que hem parlat en aquests programes de l'atenció centrada en la persona, que diem, cada vegada s'han d'assemblar més a una casa. O sigui, fer un centre obert, un centre en el que passen coses, en el que entra i surt gent. De sobte es va dir, no pot entrar i sortir ningú més que els empleats. Avança la malaltia terrible, es diu, que la gent no surti de les habitacions. Sí. Clar, imagina't tu que tots hem estat confinats, però imagina't confinat que no surtis de l'habitació. Després, al començament, els poders públics anaven perduts.
Sí.
Aleshores, les residències se'ls deia, aviam, perquè un empleat no encomani la malaltia d'un a l'altre, el que convé és que vagi protegit. Vale, protegit vol dir amb guants, amb una mascareta, amb allò ara que diuen els EPIs, que és aquesta mena de bates, unes coses.
Sí.
I les residències deien, vale, on les puc comprar? No, ara no es poden comprar, perquè de sobte no hi havia on comprar-les.
No podien pas tancar la residència.
No, i la Generalitat deia, bueno, nosaltres us facilitarem, però clar, la Generalitat anava desbordada.
Sí.
O sigui que potser en un moment van dir, bueno, donarem un mono d'aquests a cada residència. I diu, però i què faig només amb un? I després deien les residències, i com sé qui està contaminat i qui no està contagiat?
Sí.
Aleshores deien, bueno, s'han de fer proves. Vale, on puc fer les proves? Ui, no en tenim encara, no n'han arribat. Aleshores, tota aquesta cosa, el que ha passat és que, el que vam comentar ahir, que molta gent va a mort en residències.
Sí.
I també una cosa, a Catalunya, aproximadament una persona de cada 5 té més de 65 anys. Catalunya, si fos un país, diguem-ne un estat, estaria entre els més envellits del món. Espanya està entre, segons com es miri, entre els dos o els tres països més envellits del món. Aleshores, si arriba un virus que el que fa és matar gent gran...
Fa més mal.
Nosaltres estem... I on viuen més juntes les persones grans? En residències. Aleshores, d'això ja ho vam tractar ahir, i aleshores sí. Avui parlarem de llibres que parlen de residències. I faré el primer del que vull parlar, que es pot comprar amb les llibreries i també per internet, és un que es diu ¿Podemos hablar de algo más agradable?
Està molt bé el títol.
Aquest títol és d'una dibuixant que es diu Roth Cast. Uh-huh. És una dibuixant americana. I americana vull dir dels Estats Units. I és un llibre que m'encanta. M'encanta, tot i que és trist, té una part... És, aquesta senyora que és dibuixant de tires còmiques d'un diari americà molt important,
sí,
va començar a preocupar-se pels seus pares, que eren grans, el dia 11 de setembre de 2001, quan va haver-hi l'atac a les Torres Bessones. Aleshores, ella se'n va adonar que els seus pares pues, començaven a oblidar-se de coses, no eren com abans. Aquí comença el llibre. I no diré com acaba el llibre, però dic, des del dia que ella nota que la seva mare no és la que era abans, fins que va avançant el deteriorament, quines decisions s'ha de fer, com es paga una residència, i aleshores té una part molt bonica, que és un llibre de dibuixos, com un TVO, com dèiem abans.
Entre millors, que no ens agrada massa llegir, no?
Correcte, i aleshores té pàgines escrites, pàgines dibuixades, i després, de sobte, també té historietes. Aleshores, això de que al mig de tot reprodueix una conversa de la filla amb la mare, d'aquestes que la mare et fa uns retrets que et fan molt mal, però que si el sent un tercer, diu, però per què et molesta? Perquè és la meva mare, no pot la meva mare dir-me aquestes coses.
És entranyable.
Correcte, i a mi m'encanta, a més, els dibuixos que fa ella, i també això va molt bé per pensar que sempre que una persona gran va deteriorant-se en el seu estat de salut, en la memòria, en això, dic, continua sent una persona. A vegades tendim a dir, bueno, ai, l'àvia ja no hi toca.
Aleshores,
va, que vagi a la residència. I tots som amos, tots som els senyors, i l'àvia, que és una, o l'avi, que són persones que han tingut tota la seva vida, bueno, que han treballat, que han criat, que ens han aixecat de nosaltres, de sobte sembla...
Ara hi ha pues, com un moble que estorba. Ja,
correcte. I això m'encantaria que la gent el busqués. Podemos hablar de algo más agradable, de Rothschild. I ja et dic, que es pot trobar, tot i que és còmic, o sigui que té part dibuixada,
no té missatge, té...
es pot trobar en paper i també en un format per llegir en una tablet. Aquest, diem, és un.
És maco el títol, és molt maco.
Un altre, que ja fa un temps, però aquest parla també de residències i m'agrada molt com és un que es diu El anciano que saltó por la ventana y se largó.
Carai.
No sé si l'has... Si l'has...
No.
Mira,
no.
Vull llegir el primer paràgraf. L'he trobat en castellà, segur que està en català, però fragments en català no l'he trobat a la internet. I aleshores, i diu... Lunes 2 de mayo. Es verdad que habría podido decirse antes y de paso haber tenido la deferencia de comunicar su decisión a los interesados. Pero Alan Carlson nunca había dedicado tiempo a pensar las cosas antes de hacerlas. Por tanto, en cuanto la idea le vino a la cabeza, abrió la ventana de su habitación en el primer piso de la residencia de ancianos de Malkoping, provincia de Södermanland, y bajó por el emparrado hasta el arriete del jardín. La maniobra le resultó complicada, algo comprensible, dado que ese mismo día Alan cumplía 100 años. En menos de una hora se celebraría su fiesta de cumpleaños en el salón de la residencia. El mismísimo alcalde haría acto de presencia, y la prensa local, y el resto de ancianos, y el personal al completo, con la furibunda enfermera Alice a la cabeza, por supuesto. Solo en homenajeado, no tenía intención de presentarse. Què et sembla? Què et sembla aquest començament? Pues jo dic, aquest començament ens obre la història una història espectacular. A mi em va recordar una miqueta Forrest Gump. I si algú s'anima a llegir aquest llibre, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson, pues, que em digui algun dia si li sembla que és interessant. També hi ha una cosa curiosa. Saps que nosaltres a InfoResidències organitzem aquests viatges per veure com són les residències en altres països. Jo he visitat moltes residències a Suècia. Sí. És més, si algú entra a YouTube i posa InfoResidències, el canal d'InfoResidències de YouTube, he fet molts vídeos de com són les residències per dins a Suècia. I normalment són residències maquíssimes d'aquestes que t'hi quedaries. També és cert que valen uns 6.000 euros al mes, que t'hi quedaries si poguessis pagar. Però
seria el doble del que valen aquí.
Més del doble, gairebé el triple. Però aleshores sí que et dic que el que em fa gràcia és que fins i tot en un país on les residències són tan boniques, diguem-ne, pues, aleshores també allà la gent diu que no, que volen marxar. Clar. I hi ha la pobra infermera Alice que diu la furibunda infermera Alice. Que, pues, al final què passa? Que quan vius en un lloc al qual vas a viure perquè ets gran, no perquè tu volies anar-hi, sinó perquè necessites anar-hi, pues, al final és difícil trobar-ho també.
És que el que hem dit sempre, que com a casa no hi ha res.
Com a casa no hi ha res. Les residències intenten, i pels convidats que hem anat tenint en aquest programa, ho aconsegueixen.
I moltes mengen bé, estan contents, la majoria que han vingut.
Correcte. El que passa és que jo entenc que la majoria de gent, malgrat que estiguin molt bé a les residències, en el fons del cor dirien, jo a mi el que m'agradaria és no necessitar una residència.
Esclar.
Potser visc en un tercer pis sense ascensor, a mi el que m'agradaria és poder pujar les escales sense ajuda, poder-me administrar jo la medicació, no oblidar-me de coses. Per això, la residència és la millor opció pel 5% de les persones grans, que és el que sempre hem dit. Una altra història molt bonica, un altre llibre. Aquest llibre es titula Tres ancianes i un cocinero muerto.
Clar, quins títols, llarga, sí.
Sí, i a més és de Minna Lindgren, que és una escriptora finlandesa, i aquest és el primer llibre de tres, que li diuen la trilogia de Helsinki. Aquesta trilogia de Helsinki tracta de la història de tres dones grans que viuen en una residència i saps a què es dediquen? A resoldre crims. I et dic una cosa, com comença el llibre? Cada mañana al despertarse, Siri Ketunen descubría que aún no se había muerto. Entonces se levantaba, se lavaba, se vestía y tomaba algo para desayunar. Iba despacio, pues lo que es tiempo tenía de sobra. Leía el periódico con detenimiento, escuchaba los programas matutinos de la radio y de ese modo sentía que seguía perteneciendo a este mundo. A eso de las 11 solía ir de paseo en tranvía, pero aquel día no tenía fuerzas. En la sala de recreo del centro residencial geriátrico El Bosque del Crepúsculo, las brillantes lámparas de hospital creaban un ambiente semejante al de la consulta de un dentista. En los sofás dormitaban algún que otro anciano esperando la hora de la comida. El embajador, Ana, Lisa e Irma jugaban a la canasta en el rincón, alrededor de una mesa de juego con un tapete de fieltro. El embajador estaba absorto en sus cartas. Ana Lisa comentaba las jugadas de los demás e Irma parecía aburrida por la parsimonia con la que avanzaba la partida. Entonces se percató de la presencia de Siri y sus ojos se iluminaron. Què et sembla?
Carai,
molt. Pues aquí tenim una altra història molt bonica, una residència i també una cosa curiosa. També he anat a Finlàndia a visitar residències i semblen ser molt boniques. Però què tornem a trobar aquí? Doncs que ens parla de gent gran, gent que s'adorm jugant a les cartes i això, i aleshores sembla. Però jo recomano molt la lectura d'aquestes novel·les perquè ens poden portar a abstreure'ns, a estar... a ser més feliços. Ara, abans de que fem una pauseta i recordem dos llibres que hem parlat, dels quals hem parlat molt, m'agradaria parlar d'un altre llibre, però aquest em posa una miqueta nerviós.
Sí?
Avui regalem un llibre. I saps qui és l'autor?
No.
Jo.
Sí?
Jo.
Avui, vens a presentar el teu avui llibre,
avui. Avui, jo vinc a hablar de mi llibre.
Bé, m'interessa això. Doncs
pues mira, vinc a hablar de mi llibre. Ara he aprofitat.
Ho tenies amagat, això, perdona.
Sí, això és una cosa que tenia mig feta durant molt temps. És una novel·lita, és una novel·leta petitona. Bueno. Es pot llegir en 2 o 3 hores te l'has llegida. I es titula Jo també, mamà. Aquesta història. De fet, no és una història, sinó dues històries. Una es diu Ahir i una altra es diu Demà, i aleshores ens parla d'algú que té a veure amb el que ens està passant ara. De moment, és una novel·la que només està en format digital, no s'ha imprès la novel·la. Però qualsevol que la vulgui, que ens la demani, o només entrant a inforesidencias.com la trobarà també, entrant a la pàgina dependencia.info, que és un altre, és un portal, un altre portal, també hi serà, o posant a Google a partir d'avui, de Sant Jordi, jo també en mamà, Josep de Martí, pues te trobaran.
Ah, molt bé.
I aleshores et llegeixo com
de
comença.
Va, sí?
Mira, et llegeixo. Aquesta és la part ayer. I diu, durante un momento la pierna había dejado de dolerle. Las figuras se alejaban por la llanura. Las veía con claridad. Hombres y mujeres cargados con armas, algún bulto o un niño en brazos. Y entre ellos un joven, apenas un crío, que se obstinaba en mirar hacia atrás cada pocos pasos con semblante ansioso, clavando sus ojos en él, que desnudo había quedado tendido en el suelo. El joven jugueteaba con su carga, cambiando de mano la lanza y la piedra afilada que todavía no había tenido que utilizar. El viejo se la había dado cuando su sombra aún no se alargaba un palmo. El tacto de esa piedra le hacía sentir un cosquilleo parecido al sentimiento de la primera vez que mató a un animal para comer. Uno por uno, todos los miembros del grupo habían abrazado al viejo y alguno de ellos había recibido de él sus escasas pertenencias. Después habían entonado una canción y habían seguido la marcha. No podían detenerse, debían seguir. Sabían que si se quedaban rezagados no podrían cazar, abrigarse, vivir. Ahora sus sombras se alargaban ya casi el doble y todos seguían caminando. Algunos pasaban a su lado como si le empujaran a no mirar atrás. ¿Quién podría sustituir al viejo? Él sabía identificar de un simple vistazo qué animal era el más adecuado para comer, cuándo iba a cambiar el tiempo o qué frutas silvestres eran las buenas y cuáles no. Estaba contento de tener su lanza y su piedra, pero tenía miedo. Què et sembla?
Molt maco, molt
així
explícit.
Comença i us dic que el vaig començar a escriure aquest llibre fa uns quants anys i el vaig deixar a mitges. I ara pensava una cosa, perquè sempre m'ha preocupat el tema de com, a vegades, quan mor la gent gran, el forat que deixa, com vivim, quan són els éssers estimats. Intento que no sigui una història triste, tot i que parla d'això.
No, però és explícit, és explícit.
Molt bé. Perfecte.
Molt bé, si et sembla, anem a escoltar una cançó. Com hem dit, és una mica un Sant Jordi diferent. Escoltem un Sant Jordi diferent, una cançó col·lectiva. Una cançó composta per Salva Rociero i Chasqui Ten.
La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cabaret, dona'm una llança, perdre's d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent. Entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent, que avui porta per nom Tot anirà bé.
A confiar i no perdre mai l'esperança, un nou de mas construeix sempre a certa distància, des del present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent.
Llargues hores d'incertesa, mentre festeja la nostra captivitat.
Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles, que s'alçaran valentes per cridar.
Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor.
Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent, confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent,
que avui porta per nom Tot anirà bé.
Desperta't, aixeca't,
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep, ens veiem la setmana vinent, dimecres vinent. Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Us esperem. Continuem igual que hem començat. Molts felicitats als Jordis i a les Georgines. Adéu.